Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Encetem nova setmana, la segona del mes de maig. Avui estem a dia 8. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Temperatures.
Doncs avui ens llevem amb temperatures més baixes. 0 graus a Vall de Núria, 4 a Das i Ribes de Freser, 6 graus a Ripoll, 7 a Mieres, 8 graus a Olot i a la Vall d'en Bas, 9 a Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau, 10 graus a Vic i Castellfollit de la Roca, 12 graus a Girona, Anglès i Banyoles i 17 graus a Figueres.
Ara mateix tenim temperatures ja que apunten més cap a l'estiu que no pas cap a la primavera en molts punts. Per exemple, aquests 17 graus que tenim ara mateix a la zona de l'Alt Empordà, així ho indiquen. Tenim el cel pràcticament serè a tota la demarcació, en presència d'algunes boires. Avui sembla, Dani, que torna la tranquil·litat.
Avui torna la calma i la tranquil·litat després de les tempestes fortes d'ahir la tarda i el vespre. Déu-n'hi-do. A Ull de Ter, 71 litres per metre quadrat. A Núria, 31. Tot això amb molta calamarsa. A la zona alta del Ripollès, molta emblanquinada, però no de neu, sinó de calamarsa. A Olot només 4 litres, les preses 2 litres, un fort aiguat a Tortellà, 26 litres de Sales de Llierca. Per tant, els ruixats van ser molt i molt irregulars. A Vic en van caure 17, al Pens 26 litres, per tant, alguna pluja va ser important, o 17 litres en el cas de Ripoll. Bé, avui descansarem pel que fa pluja, preveiem un dia de sol, molta boira al matí, molta humitat, tramuntana moderada forta al nord de l'Empordà, que pot superar els 70-80 km per hora. Un cop s'aixequi la boira, doncs 4 núvols prims i a la tarda 4 nuvolades. Aquestes nuvolades avui no han de deixar pluja, però a les comarques interiors, cap al Montseny, Guilleries, Collsacabra, pot caure algun ruixat molt aïllat i poc important. La temperatura més baixa de nit, de matinada, però més alta de dia, màximes de 20 a 25 graus i puntualment 26-27 cap al Gironès, Pla de l'Estany i Baixa Garrotxa. Bé, dimarts, dia de sol al matí, amb alguns núvols, i a la tarda i al vespre algun ruixat, alguna tempesta. Sembla que dimecres, dijous i divendres, a part de baixar les temperatures, es podrien incrementar les tempestes i ser localment intenses, sobretot cap a divendres.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Titulars del dia, la Garrotxa i el Ripollès entren avui en fase d'excepcionalitat per la sequera. Avui entren en marxa noves restriccions per fer front a una situació de falta d'aigua que s'està perllongant massa i que afecten pràcticament tots els usos de l'aigua. Mentrestant, ja els sectors implicats per les restriccions comencen a plantejar què fer de cara al seu futur. És el cas, per exemple, de les cambres de comerç de les comarques de Girona, que ja han mostrat la seva preocupació davant, doncs, les dificultats que la falta d'aigua els hi pot generar per la seva activitat. És el cas, per exemple, de les càrnies. Així ho valoraven els presidents de les cambres de comerç de Girona.
Hi ha indústria.
Hi ha indústria càrnica.
Hi ha indústria d'alimentació.
Val? Que, clar, té. I, evidentment, sí que hi ha la indústria turística, de dir, bueno, com afectarà, depenent de, en el moment de la resposta, doncs com pot afectar això si hi ha una restricció, no? Com la gestionaré, aquesta restricció. Però sobretot amb aquesta indústria d'ús d'aigua intensiu, que és amb indústria frigorífica.
Sí, a les càrniques i aquestes sí que estan més preocupades.
Sant Ferriol comptarà amb un regidor en el proper mandat. Des del 2019, la població de Sant Ferriol ha superat els 250 habitants.
És el llindar que permet a un municipi tenir llistes tancades i que l'Ajuntament pugui comptar amb un total de 7 regidors. Fins ara, Sant Ferriol compta amb uns 240 habitants i ara ja compta amb 257. En aquestes eleccions només hi haurà una llista, la de l'actual alcalde, Albert Fàbrega.
Fins ara anàvem pel sistema de llistes obertes, que eren 5 regidors i cadascú es podia presentar per lliure i el poble n'escollia 4. i ara a l'augmentada de 250 habitants doncs passem a tenir ja llistes tancades, que són 7 regidors, i vas amb una papereta i la gent no escull la persona sinó la papereta, doncs els regidors i el que encapçala la llista.
I és que és evident, augmenta el número de visitants i per tant també això té un efecte directe sobre moltes de les qüestions que afecten en l'àmbit polític. Els alumnes del Cor de Maria han col·laborat en la campanya de donació de sang d'aquesta última setmana. En 7 dies s'han habilitat 10 punts de donació i un d'ells, l'escola, està promogut pels alumnes de quart d'ESO. Arran d'aquest servei comunitari, els alumnes poden conèixer la importància que tenen aquest tipus de donacions per així, quan compleixin 18 anys, incorporar-se a les llistes de donants. Escoltem precisament a un dels alumnes i també a una de les professores del Cor de Maria.
Nosaltres trobem que és important, ja que des dels instituts doncs, fomenten els joves a que vinguin a donar sang i que vegin que és una experiència molt divertida, i a part d'això també ajudes a molta gent.
El que fan doncs, és començar a promoure tot el que és el tema d'eslògans, campanyes publicitàries, tot el que comporta. És important el tema del compromís que ells adquireixen davant d'això. I ens sembla que és molt important, és el segon any que ho estan fent, doncs, perquè també són molt empàtics en aquest sentit. Es posa una mica a la pell doncs, de qualsevol dels professionals que estan aquí en aquest moment doncs, fent la seva feina.
I atenció, perquè s'han recollit prop de 500.000 de bosses de sang. És un aspecte aquest a tenir molt en compte. Esperem durant aquest matí poder-vos facilitar les dades ja definitives, però les provisionals indiquen que s'acosten al 500.000 de bosses recollides durant tota aquesta setmana de marató de recollida de sang. No deixem encara les qüestions que afecten els estudiants, perquè la intel·ligència artificial irromp per primera vegada el robot.
Els experts asseguren que cal escoltar els professionals de grans empreses com Microsoft, però també consideren que cal confiar en els grans pedagogs i informàtics. La 22a edició del Robolot ha comptat amb professionals i estudiants provinents d'arreu del planeta durant tot aquest cap de setmana.
Escoltem, un dels impulsors del Robolot és Antoni Moreno.
A nosaltres ens agrada escoltar la gent de les grans empreses com Microsoft, però confiem moltíssim en grans pedagogs, grans informàtics sortint de llocs pioners a nivell mundial que ens expliquin el que és la intel·ligència artificial, simplement perquè a part d'utilitzar el que ha fet Microsoft o altres grans companyies, ho entenem, per què no? Per muntar un Microsoft aquí i en comptes d'utilitzar el Silicon Valley, doncs per què no utilitzar el Garrotxa Valley en un futur?
Antoni Maians rep les ales a la cultura del 2023.
En reconeixement de la seva tasca com a director a l'Arxiu Comarcal i per la seva participació en el teixit associatiu de la ciutat, les ales de la cultura són un guardó honorífic que entrega l'Ajuntament d'Olot a una persona que hagi destacat per la seva contribució en l'àmbit de la cultura.
Escoltem precisament en Maians, especialment emocionat.
Gràcies a l'Ajuntament d'Olot i a l'alcalde, Pep Berga, per pensar en mi a l'hora de concedir les ales a la cultura d'aquest any. La veritat és que em fa il·lusió rebre aquesta distinció. Potser perquè, com a tècnic de cultura, vaig tenir l'ocasió de viure la gestació del premi quan en Pep Fargas era regidor i conec i subscric la filosofia que hi ha al seu darrere.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot acomiada la temporada a l'estadi municipal amb una derrota in extremis.
El Badalona Futur, que s'hi jugava la vida, va trobar el gol de la victòria al minut 90 en una centrada mal defensada pels olotins. L'equip més perjudicat de la jornada va ser el Prat, que va baixar matemàticament a tercera divisió. Això vol dir que diumenge que ve, en l'última jornada, s'enfrontaran dos equips descendits.
I Blasquet, especialment decebut.
Em vaig molt decebut, de veritat. Molt, molt emprenyat. No entenc com se'ns escapa aquest partit. És que no ho puc arribar a entendre, i penso amb les jugades que hem fet, amb les ocasions, ho hem fet bé, hem arribat, i quan fem el més complicat, que és arribar a porteria contrària, doncs no acabem de ficar-la dins, doncs al final, per això has baixat també, no? Perquè si n'has de tenir 10 per marcar-ne una, doncs costa, i sí que quan estàs enratxat entro en totes, però és que no ho sé, és que més excusa, és que... Hi ha vegades que ens hem d'exigir més nosaltres mateixos, ser autocrítics i dir, tio, que no puc fallar això.
I l'hoquei Olot tampoc les té totes per tancar la temporada, tot i que tampoc s'hi jugava res, recordem-ho, eh? Ha tancat la temporada amb una derrota 9-6.
Els olotins cauen a Taradell en un partit de pur tràmit on s'han vist 15 gols. Arnau Vidal, amb un hat-trick, ha estat el jugador dels olotins més destacat. L'hoquei Olot ha tancat la temporada a la sisena plaça amb 33 punts. La temporada s'acaba i no es tornarà a reprendre fins l'octubre.
El tècnic és en Jordi García.
Partit estrany. És un partit que ells s'hi jugaven molt, que nosaltres no ens hi jugàvem res, però hem fet sigui, crec que hem fet un bon partit en atac, però no hem fet un bon partit en defensa. O sigui, hem fet molts errors, errors que no estàvem acostumats a fer-los durant la temporada.
Paraules de Jordi García, que escoltarem amb més detall a l'informatiu, que ara mateix comença, són les 7 i 10.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoledes sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
Mi Crimen, Guardianes de la Galàxia, volum 3. The Lost King i Un Zoé, l'últim partit del Juancar.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra, 100 anys junts.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem! Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials... Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Para incidencias con la telefonía fija, pulse 1. Incidencias con la telefonía móvil, pulse 2. Incidencias con circuitos de datos, pulse 3. Incidencias con ADSL y otros servicios indirectos, pulse 4.
No en tens prou d'això? Vols parlar amb persones? Truca Xàrtic. Fibra, mòbil, fix, televisió i xarxes. Xàrtic, l'operadora de proximitat.
Entrem en matèria. Avui la sequera marca el pols de l'actualitat informativa. El Ripollès i la Garrotxa entren avui en fase d'excepcionalitat per la sequera. Avui entren en marxa noves restriccions per fer front a una situació de falta d'aigua que s'està perllogant massa i que afecten pràcticament tots els usos que en fem. Ens ho explica en Jordi Altesa.
L'aixeta de l'aigua es tanca una mica més a 495 municipis catalans, més del doble dels que hi havia fins ara. Són municipis de 7 zones hidrològiques del país que des d'avui incorporen restriccions, és el cas de l'Empordà o la capçalera del Ter, que passen a estar en fase d'excepcionalitat. En aquesta última zona, la capçalera del Ter, que no depèn dels pantans per abastir-se, sinó dels aqüífers subterranis, les pluges de fa 10 dies han servit per donar una treva a la baixada de les reserves després que la poca neu que quedava als Pirineus ja s'hagi fos. L'estiu passat es van haver d'aplicar restriccions i tancaments del servei a llocs com Gombrèn o Campelles perquè no hi havia prou reserves en municipis que dupliquen o tripliquen la població al llarg de l'estiu. Aquesta situació d'excepcionalitat implica una restricció d'aigua per habitant i dia que passa de 250 a 230 litres. Pel sector primari, l'aigua es redueix en un 40% i per la indústria en un 15%. Aquest és el mateix valor que es redueix als usos lúdics. En canvi, passa a estar prohibit el rec de totes les zones verdes i la neteja de carrers amb aigua potable. Entre els consells per estalviar hi ha reaprofitar l'aigua de la cuina per regar o bé fer servir la descàrrega mínima dels lavabos.
Bé, i tot plegat, com afectarà, per exemple, les empreses? Doncs ja han començat a analitzar-ho els seus responsables. Una de cada tres empreses gironines ja creu que les restriccions per la sequera tindran una gran afectació en el seu dia a dia. Entre els sectors més preocupants hi ha el clúster carni, precisament per l'ús intensiu que fa de l'aigua, i el turisme, sobretot de cara a l'estiu. És una de les conclusions que recull l'enquesta de clima empresarial que periòdicament fan les tres Cambres de Comerç. En Jaume Fàbrega és el president de la Cambra de Comerç de Girona.
Hi ha indústria.
Hi ha indústria càrnica, indústria d'alimentació, val? Que clar, té i evidentment sí que hi ha la indústria turística, de dir, bueno, com afectarà, depenent de, en el moment de la resposta, dius, com em pot afectar això si hi ha una restricció, no? I com la gestionaré, aquesta restricció. Però sobretot amb aquesta indústria d'ús d'aigua intensiu, que és amb indústria frigorífica.
Sí, a les càrniques i aquestes sí que estan més preocupades.
I també estan preocupats els moviments ecologistes i ambientals de Catalunya, que s'han reunit aquest cap de setmana a Girona en una cimera social per la sequera. Ho han fet per buscar solucions per fer front a la falta d'aigua després que la cimera entre el govern i els grups de l'oposició per consensuar mesures urgents acabés sense cap acord el passat 31 de març. El portaveu d'Aigua és Vida, Dante Maschio, ha titllat de fracàs aquesta cimera política i ha detallat que s'han autoconvocat perquè són moltes les organitzacions que fa anys adverteixen de la situació en la que estem ara.
Sobre la llei, creiem que és una irresponsabilitat política fer una moratòria de sancions. En tot cas, la moratòria que s'hauria de plantejar és la turística i la de grans consums de l'agricultura que exporta. I també creiem que això és perquè estem a un mes d'eleccions, és una baralla electoralista i demostra la poca classe política en l'abordatge d'una crisi com la que tenim avui dia. També creiem que no podem tirar enrere amb les noves lleis, hem d'anar a millor. I ens preocupa, per exemple, en les esmenes que hem pogut llegir, que es permeti l'ompliment de piscines privades, públiques, quan això ja ho havíem guanyat enrere.
La cinquantena de propostes sortides d'aquesta cimera social serviran per redactar un document que es farà arribar al govern al llarg de les pròximes setmanes. La sequera, doncs, marca el pols a l'actualitat un dia més i avui, que entren en vigor aquestes mesures, serà, sens dubte, un dels grans temes del dia.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem a la resta de l'actualitat quan són les 7 del matí ja amb 18 minuts. Els bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge a la tarda un centenar d'excursionistes que s'han vist sorpresos per una forta tempesta mentre feien una ruta per dins l'ermita de Sant Eudald de Jou i el pont del Llierca a Montagutioix. Es tracta d'un grup de joves i els seus monitors que han hagut de ser traslladats fins al càmping on parc noctaven, segons ha informat el cos. L'avís als serveis d'emergència s'ha rebut cap a les 3 de la tarda. Els bombers han destinat 7 dotacions terrestres i un helicòpter amb personal del grup d'actuacions especials, dels GRAE, per tal de dur a terme aquesta operació. I un dia més hem de parlar d'eleccions perquè aquesta setmana entrem ja en campanya electoral pròpiament dita. Serà la mitjanit de dijous a divendres i per tant començarem ja a veure la tradicional plantada de cartells que, com ja és habitual, donarà el tret d'inici a 15 dies de campanya electoral en què ens hem de començar a preparar per un autèntic bombardeig d'informació política. Bé, anem a Sant Ferriol perquè en aquestes eleccions es produeixen fets curiosos i és que, per exemple, aquest municipi comptarà a partir d'ara amb 7 regidors En el proper mandat des del 2019, la població de Sant Ferriol ha superat els 250 habitants a Niol i això ha tingut conseqüències.
Doncs sí, Joel, és el llindar que permet al municipi tenir llistes tancades i que l'Ajuntament pugui comptar amb un total de 7 regidors. Fins ara, Sant Ferriol compta amb uns 240 habitants i ara ja compta amb 257. En aquestes eleccions només hi haurà una llista, la de l'actual alcalde Albert Fabre.
Informa Roger Isern.
Les eleccions municipals d'aquest 2023 no seran iguals que les del 2019 i no és un simple tòpic, ja que a banda de caps de llista, possibles regidors o partits polítics, en el cas de la Garrotxa hi ha un municipi que passarà al sistema de votació per llistes tancades. És Sant Ferriol, que en el darrer any ha superat la barrera dels 250 habitants i que en aquestes eleccions comptarà amb llistes tancades per primera vegada. L'Ajuntament del municipi comptarà amb 7 regidors, en comptes de 5, com en els anteriors mandats. L'alcalde de Sant Ferriol seguirà sent Albert Fàbrega, que encapçala la única llista que es presenta en aquestes eleccions.
Fins ara anàvem pel sistema de llistes obertes, que eren 5 regidors i cadascú es podia presentar per lliure i el poble n'escollia 4. I ara, a l'augmentada de 250 habitants, doncs passem a tenir ja llistes tancades, que són 7 regidors. I vas amb una papereta i la gent no escull la persona, sinó la papereta, els regidors i el que encapçala la llista.
Perquè Sant Ferriol passi de tenir de 5 a 7 regidors té una gran explicació. La llei estableix el nombre de regidors amb els quals compta cada municipi establint uns llindars de població. Si algun municipi supera o cau d'algun d'aquests nivells d'habitants, com a conseqüència també guanya regidors o bé en perd. Fàbrega opina sobre els diferents sistemes i creu que el de les llistes obertes hauria de canviar.
Són dos sistemes que jo crec que un sistema bo és el de llistes obertes, però ja que entren 5 regidors, que puguis escollir 5 regidors, perquè n'has d'escollir 4 i llavors obliga a descartar. Cert és que això estava pensat, suposo, perquè cadascú es presentés i després els 5 més votats elegeixen l'alcalde, però la realitat això no és gaire efectiu.
Que Sant Ferriol tingui més regidors en aquest mandat suposa que les regidories estaran més repartides. Albert Fàbrega explica que en els pobles petits, però, tot acaba passant per la figura de l'alcalde.
Hi havia regidories que potser estaven més compactades, no? Hi havia regidors que tenien més d'una regidoria, doncs ara les podem diversificar una mica més i cadascú podrà portar més un tema i no tants de temes. Tot i que en llocs petits moltes vegades tot acaba passant molt per l'alcalde perquè són petits, és una estructura totalment diferent que una gran ciutat.
En aquestes pròximes eleccions a Catalunya, 34 municipis guanyaran regidors i 6 en perdran. En el cas de Sant Ferriol, la llista encapçalada per Albert Fàbrega serà l'única que es presenti i, per tant, formarà l'equip de govern. Serà el tercer mandat de Fàbrega al capdavant de l'Ajuntament de Sant Ferriol.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Parlem ara de solidaritat perquè s'han recollit com a mínim 500.000 de bosses de sang en aquesta setmana dedicada a la marató de recollida de sang que s'ha celebrat a Olot en diversos punts. Per exemple, al Cor de Maria, els seus estudiants han col·laborat en la campanya de donació de sang d'aquesta última setmana.
Doncs sí, en 7 dies s'han habilitat 10 punts de donació i un d'ells, l'escola, ha estat promogut per alumnes de quart d'ESO. Arran d'aquest servei comunitari, els alumnes poden conèixer la importància que tenen aquestes donacions, per així, quan compleixin els 18 anys, incorporar-se a les llistes.
Un dels objectius que s'havien marcat des del Banc de Sang i l'Associació de Donants de Sang de Girona amb la marató de donacions de sang que s'ha fet a Olot en aquesta última setmana era arribar als més joves. En complir 70 anys, els donants queden exclosos i des de l'associació asseguren que cal un relleu generacional. Durant 7 dies, a Olot s'han habilitat 10 punts de donació entre centres cívics de la ciutat, 2 autobusos i l'escola Cor de Maria. Concretament, en aquest últim, hi han col·laborat els alumnes de quart d'ESO mentre complien el servei comunitari, una acció educativa i dins el marc del currículum obligatori que busca que els alumnes formin part activament de la ciutadania. Ho expliquen en Biel Fernández, alumne de quart d'ESO del Cor de Maria, i la Sílvia Prunés, tutora del curs.
Trobem que és important, ja que des dels instituts doncs, fomenten els joves a que vinguin a donar sang i que vegin que és una experiència molt divertida. A part d'això, també ajudes a molta gent.
El que fan doncs, és començar a promoure tot el que és el tema d'eslògans, campanyes publicitàries, tot el que comporta. És important el tema del compromís que ells adquireixen davant d'això. I ens sembla que és molt important, és el segon any que ho estan fent, doncs perquè també són molt empàtics en aquest sentit. Es posa una mica a la pell doncs, de qualsevol dels professionals que estan aquí en aquest moment doncs, fent la seva feina.
Aquesta marató de donacions va començar el dilluns 1 fins al diumenge 7. La delegada a la Garrotxa de l'Associació de Donants de Sang, Montse Soler, afirma que començant un festiu va fer que superessin les expectatives ben aviat.
Era la primera vegada que instal·làvem un autobús en el centre mig d'Olot, el Firal. Llavors teníem la previsió de fer-ne 40
60 a lo màxim. Vam haver de tancar la campanya amb 112 donacions i dir no a gent que eren olotins i per tant ens era fàcil de que repetissin en un altre casal o en una altra escola. Però sí que és veritat que vam haver de tancar la campanya per això, perquè vam fer un nombre màxim que no ens esperàvem de cap manera.
Des del Servei Català de Salut asseguren que es pot donar sang fins a un màxim de 4 vegades a l'any si ets home i 3 si ets dona. Cal estar sa, tenir una edat d'entre 18 i 70 anys i pesar més de 50 quilos.
Gràcies, Pere Ubac, per aquesta informació. Recordem, d'aquí una estona tindrem ja les dades definitives d'aquesta campanya de donació de sang, que ha estat especialment intensa una vegada més. Si hi ha una cosa que preocupa, amics oients, és el desenvolupament de la intel·ligència artificial i les conseqüències que aquesta tindrà sobre el nostre dia a dia d'ara en endavant. La intel·ligència artificial, de fet, ha irromput per primera vegada, Aniol, en el Robolot.
Doncs sí, els experts asseguren que cal escoltar els professionals de grans empreses com Microsoft, però també consideren que cal confiar en els grans pedagogs i informàtics. La 22a edició del Robolot ha comptat amb professionals i estudiants provenients d'arreu del planeta durant tot aquest cap de setmana.
Ens ho explica en Guillem Guardiola.
Robolot porta molts anys apostant per la robòtica i és per això que el Robolot s'ha convertit en una gran fira de propostes. La intel·ligència artificial ha sigut el principal tema de conversa durant l'última jornada. Una vintena de professors, investigadors i experts en robòtica d'arreu del món han reflexionat sobre el desenvolupament de projectes relacionats amb l'auge de la intel·ligència artificial. L'impulsor del Robolot, Toni Moreno, creu que cal escoltar tant professionals de les grans empreses com altres pedagogs o informàtics per afrontar les conseqüències d'aquest tipus de tecnologia que suposarà una gran revolució mundial.
A nosaltres ens agrada escoltar la gent de les grans empreses com Microsoft, però confiem moltíssim en grans pedagogs, grans informàtics sortint de llocs pioners a nivell mundial que ens expliquin el que és la intel·ligència artificial, simplement perquè a part d'utilitzar el que ha fet Microsoft o altres grans companyies, ho entenem, per què no? Per muntar un Microsoft aquí i en comptes d'utilitzar el Silicon Valley, doncs per què no utilitzar el Garrotxa Valley en un futur?
El Robolot també ha servit als professors per intercanviar experiències relacionades amb les noves eines de programació i la robòtica educativa. És a dir, per intentar detectar quines són les noves necessitats que calen per continuar avançant en el coneixement.
Doncs intentar detectar quines noves eines calen perquè, bueno, per continuar avançant. Tots sabem que l'educació, i més quan hi entra la tecnologia, és algo molt i molt dinàmic i que no s'atura mai. Vull dir que any rere any doncs hem d'anar-nos reinventant per tenir propostes noves.
El Robolot es va inaugurar divendres amb una fira de projectes en la que hi van participar mig miler d'alumnes procedents de 35 centres de Catalunya. En Dani ja estudia quart d'ESO a l'Institut Montsecopa i va idear amb els seus companys un robot en forma de submarí.
Pot ser una manera de, per exemple, ara que amb els drons i tot, en el món militar, per exemple, hi ha molts drons i, clar, els submarins també podrien ser una bona opció. De cas que no estiguin tripulats i perquè així morim en gent. Així que aquests sistemes podrien aplicar en aquest tipus de submarins teledirigits.
La mostra era un gran aparador per empresaris i professionals a la recerca de la innovació que surt de les pròpies escoles i instituts.
Déu-n'hi-do, fa certa por, a vegades, quan sents les futures generacions. Déu-n'hi-do, ja el nivell que agafen des de ben joves. Està molt bé que el Robolot agrupi totes aquestes sensibilitats i que serveixi d'aparador, a més, perquè moltes de les propostes que s'hi presenten serveixin també per les grans empreses per desenvolupar els seus projectes. 2:02 del matí. Antoni Maians rep les ales a la cultura del 2023.
I ho fan en reconeixement de la seva tasca com a director a l'Arxiu Comarcal i per la seva participació en el teixit associatiu de la ciutat. Les ales a la cultura són un guardó honorífic que entrega l'Ajuntament d'Olot a una persona que hagi destacat per la seva contribució en l'àmbit de la cultura.
Nascut a la Vall de Bianya, Antoni Maians és llicenciat en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat director de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa durant més de 30 anys, fins que es va jubilar l'any 2021. Durant aquest temps també ha participat en mitjans de comunicació com El Punt, Revista de Girona o la revista Gra de Fajol, i ha estat part activa del teixit associatiu d'Olot, sent el president del Cineclub, president de l'Ateneu i vicepresident del PEOC. Per tot això, l'alcalde d'Olot, Pep Berga, li ha concedit les ales a la cultura 2023.
Gràcies a l'Ajuntament d'Olot i a l'alcalde, Pep Berga, per pensar en mi a l'hora de concedir les ales a la cultura d'aquest any. La veritat és que em fa il·lusió rebre aquesta distinció. Potser perquè, com a tècnic de cultura, Vaig tenir l'ocasió de viure la gestació del premi quan en Pep Fargas era regidor i conec i subscric la filosofia que hi ha al seu darrere.
Les Ales de la Cultura són un guardó honorífic que entrega l'Ajuntament d'Olot de forma anual. L'any passat se li va entregar a l'actriu Marta Puig per la seva tasca a l'Orfeó Popular Olotí. El premi pren el nom a l'ala que llueix l'escut de la ciutat, però també simbolitza l'impuls que els guardonats han aportat a l'àmbit cultural d'Olot. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Amb aquestes ales, Toni, et volem dir sobretot dues coses. Volem, en primer lloc, que sentis el nostre agraïment per tot el que en l'àmbit de la cultura has fet per nosaltres i per la ciutat. I volem, en segon lloc, que t'animin a continuar volant i treballant pel món de la cultura.
L'entrega de les ales a la cultura s'ha fet aquest dissabte al Teatre Principal d'Olot.
Doncs felicitem des d'aquí en Toni Maians. Hem arribat ja al punt de 8:15 del matí.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Temps ara pels esports. La Unió Esportiva Olot acomiada la temporada a l'estadi municipal amb una derrota in extremis. El Badalona Futur, que s'hi jugava la vida, va trobar el gol de la victòria al minut 90 en una centrada mal defensada pels olotins.
L'equip més perjudicat de la jornada va ser el Prat, que va baixar matemàticament a tercera divisió. Això vol dir que diumenge que ve, en l'última jornada, s'enfrontaran dos equips descendits.
Informa David Planella.
Només 3 victòries en 17 partits, la resta 7 empats i 7 derrotes. És el balanç de la Unió Esportiva Olot com a local aquesta temporada. Ahir els olotins no van poder maquillar els seus números en l'últim partit de l'estadi municipal davant de més de 900 espectadors, perquè van acabar perdent per culpa d'un gol del Badalona Futur en l'últim moment. Ho lamenta el tècnic, Albert Blázquez, especialment decebut en el partit d'ahir.
Em vaig molt decebut, de veritat, molt emprenyat. No entenc com se'ns escapa aquest partit, és que no ho puc arribar a entendre, i penso en les jugades que hem fet, en les ocasions, ho hem fet bé, hem arribat, i quan fem el més complicat, que és arribar a porteria contrària, doncs no acabem de ficar-la dins, doncs al final, per això has baixat també, no? Perquè si n'has de tenir 10 per marcar-ne una, doncs costa, i sí que quan estàs enratxat entren totes, però és que no ho sé, és que no és excusa, és que hi ha vegades que ens hem d'exigir més nosaltres mateixos, ser autocrítics i dir, tio, que no puc fallar això.
La falta d'efectivitat explica la derrota de l'Olot, i és que els olotins van estar millor que el Badalona en moltes fases del partit i van crear les ocasions més clares per marcar. Facu García gairebé es marca 2 gols en pròpia porteria. Forgas va tenir un 1 contra 1 en què va arribar forçat i també un xut des de fora l'àrea. Valverde i Otserrano van disparar el pal. El mateix Valverde va topar amb Àlex Sánchez quan rematava boca de canó el segon pal. En fi, d'oportunitats n'hi va haver moltes, però no en va entrar cap, i qui va acabar guanyant va ser l'equip que més ho necessitava. El Badalona Futur estava amb l'aigua al coll perquè sabia que tots els seus rivals directes estaven guanyant i va acabar respirant al minut 90. Peque Polo va posar una centrada que no semblava gaire perillosa, però que no va treure ningú. La pilota va acabar arribant a l'àrea petita, on Altuve, completament sol, va marcar gairebé a plaer.
No crec que siguin faltes d'actitud ni de res, al contrari. Si és que avui he vist l'equip més semblant al que m'agrada a mi, el que vol la pilota, el que mou el rival per crear ocasions. És que jo avui he vist un equip que a mi m'encanta, però en moments puntuals, sobretot a dins les àrees, és aquí on tots, els que xuten de lluny, els que fan l'últim passe, els que defensen l'àrea pròpia quan ens toca defensar, tios, que ha d'acabar en gol o no pot acabar en gol, que aquesta lliga va d'això, va de 1-0, 0-1, 0-0-1, mira el Teruel, és que si no pot guanyar empata ja ha quedat primer empatant no sé quants partits, que va d'això.
La victòria in extremis del Badalona Futur a l'estadi municipal va canviar el panorama a la part baixa de la taula. Els badalonins es van enfilar els 44 punts, van sortir del play-out i s'hi va situar l'Alzira. A l'última jornada, l'Alzira amb 42 punts, el Deportiu Aragón amb 43 i el Formentera, el Lleida i el Badalona amb 44 intentaran evitar el lloc de promoció de permanència. En canvi, qui ja no tindrà possibilitats d'arribar-hi serà el Prat. El conjunt Potablava va perdre a Lleida 1-0 i va baixar matemàticament a tercera. serà precisament l'últim rival de l'Olot, diumenge que ve, a les 12 del migdia, al Sagnier.
Les coses tampoc van anar-li bé a l'hoquei Olot, que tanca la temporada amb una derrota. Resultat final 9-6, tot i que no s'hi jugaven res ni el...
Doncs sí, els olotins cauen a Taradell en un partit de pur tràmit, on s'han vist 15 gols. Arnau Vidal, amb un hat-trick, ha estat el jugador dels olotins més destacat. L'hoquei Olot ha tancat la temporada a la sisena plaça amb 33 punts. La temporada s'acaba i no es tornarà a reprendre fins l'octubre.
L'hoquei Olot ha tancat la seva segona temporada a l'hoquei Lliga Plata en un duel de pur tràmit pels olotins, que des de fa setmanes estan salvats. El rival, però, s'hi jugava una possible classificació pel play-off descens a l'hoquei Lliga. El Taradell ho va demostrar des de bon inici del duel amb el gol de Xavi Crespo al minut 2:30. L'hoquei Olot no va entrar bé al partit i va anar a remol durant tota la primera meitat. Al minut 5 arribava el segon del Taradell, que responia Arnau Vidal amb el 2-1 al cap de pocs segons. El partit anava agafant la tònica, on els atacs superaven amb escreix a les defenses. Amb tot plegat, el Taradell va seguir amb la maquinària de gols activada, marcant 3 gols en poc més de 5 minuts. El 5-2 de Ferran Sacrés maquillava el resultat abans del descans. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Partit estrany. És un partit que ells s'hi jugaven molt, que nosaltres no ens hi jugàvem res, però hem fet... O sigui, crec que hem fet un bon partit en atac, però no hem fet un bon partit en defensa. O sigui, hem fet molts errors, errors que no estàvem acostumats a fer-los durant la temporada.
A la represa, més igualtat i un hoquei Olot amb caràcter per intentar igualar el marcador. Les ocasions hi eren, però el gol no. I això el Taradell ho va aprofitar anotant el 6-2 de Gallifa. La pluja de gols va seguir amb l'aparició del de sempre, Marc Prat, que anotava el 6-3. Els olotins no es volien desenganxar del partit, però el Taradell sabia que el Sant Just no tancava el seu partit i tenia opcions encara de jugar al play-off. Benito marcava el 7-3. En aquest cara i creu entrava el jove porter del planter, Marcel Tremoleda. Per la seva banda, Arnau Vidal va anotar un hat-trick, convertint-se en el jugador més destacat del partit per la banda olotina. Marc Prat també em tornava a marcar i tancava la seva temporada particular amb 27 gols. A la recta final, el Taradell tancava l'última jornada amb el 9-6.
A segona part, dius, vale, també hem fet errors, que en poden haver-hi, i hem acabat 3-3, i crec que ha sigut un pèl més competit de la segona que la primera, a més, en moltes ocasions també nostres. Llavors, al final és un dir, tu, anem a aprendre d'aquests errors, o sigui, no passa absolutament res, més faltaria. A més, avui també hem pogut sumar minuts als nanos, molt content pels tres.
Final d'una temporada més que destacable d'un hoquei Olot que ha demostrat que vol seguir molts anys a l'hoquei Lliga Plata i que té fam de reptes més grans. Ha tancat la Lliga en la sisena posició amb 33 punts, puntuant contra tots els equips i mostrant-se gairebé intractable a la Josep Jou. S'abaixa el taló d'un nou any màgic per a l'hoquei Olot.
A tu que t'agrada el sol i la moda, aquesta és la teva oportunitat. A Opticàlia tenim una promoció única. 2x1 en totes les nostres ulleres de sol. Sí, ho has sentit bé. Compra unes ulleres de sol i emporta't el segon parell de les marques Opticàlia completament gratuït. Tant si ets clàssic com si vols estar a la moda, a la nostra botiga hi trobaràs tots els dissenys, colors i marques perquè trobis el parell perfecte per tu. Afanya't! Aquesta promoció és per temps limitat. No et quedis sense les teves ulleres de sol 2x1. Visita'ns a Opticàlia Olot, a la plaça Claran número 12, i troba el parell perfecte per tu. T'hi esperem!